A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, dos minuts per arribar a un quart de 11 d'aquest matí, aquest proper dimecres, 4 de setembre a les 7 de la tarda, a la sala d'actes Jofre Vila del Casino Prado. Tindrà lloc la presentació del llibre Aliades, les nenes de Xatila desafien les regles del joc. Aquest llibre que ha estat escrit per la periodista Txell Feixas. Txell Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Bon dia. Presentació que, direm, serà gairebé la introducció del Festival Dona que tindrà lloc durant aquesta setmana al Prado. La Txell, que ha estat molts anys corresponsal de TV3 a l'Orient Mitjà, i per això probablement moltes persones la tindran molt, molt present. És el segon llibre, oi, de la Txell?
Així és, primer va haver-hi Dones Valentes i el darrer ha sigut Aliades.
Mira, començaré per una qüestió. He hagut fins i tot de buscar la data. Aquest llibre va, i ara ho comentaré, sobre un equip de bàsquet d'unes nenes al camp de refugiats de Xatila. I clar, el camp de refugiats de Xatila, home, això ens sona de l'any 1982, perquè va ser un dels camps arrasats en el seu dia pels drusos, etc, etc. És a dir, que aquell camp que va sortir a les notícies quan nosaltres érem petits, continua sent un camp de refugiats.
Sí, de fet, Joan, un dels objectius d'aquell llibre, d'Aliades, les nenes desafien les regles del joc, ve una mica, volia esborrar una mica, els que ja tenim uns anyets,
sí,
recordem el que va ser la massacre de Sabra i Xatila, com bé dius, fa poc més de 40 anys, en què les milícies falangistes libaneses, amb la connivència altre cop d'Israel, el que van fer és arrasar un genocidi en el camp de Sabra i Xatila. Encara no se sap ben bé, perquè ens ha interessat poc en general saber si va haver entre centenars o milers de palestins assassinats, dones esventrades, homes tirotejats contra les parets, crueltats molt, molt grosses. I, per tant, a mi Sabra i Xatila, de fet, em sonava sempre això, a horror, a matança, a massacre. I quan vaig tenir l'oportunitat de posar-hi un peu, doncs vaig veure que en aquell camp de mort i desolució hi havia molt més, no? Hi havia llum, hi havia esperança, però ningú me l'havia explicat mai, no? I bé, tristament, doncs fa més de 40 anys d'haver-hi la massacre de Sabra i Xatila d'aquests palestins, no? I ara, tristament, també des de Xatila, molt connectat amb l'actualitat, doncs estan visquent també la guerra de Gaza com si fos seva, no? De fet, quan hi parlo em diuen cada bomba que cau a la franja és com recordem els bombardejos i els atacs que vam patir aquí no fa tant, no?
D'acord, perquè és evident, el camp de Xatila continua sent un camp de refugiats allà. Qui hi ha a Xatila ara?
Sí, continua sent un camp de refugiats, però sempre intento destacar-ho perquè crec que els llocs fan una mica les persones, no és el camp que tenim tots al cap en el nostre marc mental. Potser quan pensem en camp de refugiats pensem això en una esplanada doncs plena de tendes de campanya, amb tendals blancs, més o menys serveis organitzats, amb rotos d'ACNUR, potser el que hem vist a Grècia, a Lesbos, a aquests llocs més concrets, no? Uh-huh. El camp de persones refugiades de Xatila és, perquè ens fem una idea, una miniciutat dins d'una gran ciutat, és una miniciutat dins de Beirut, dins dels mateixos suburbis de Beirut, doncs tens una ciutat en alguns punts opulenta i rica, moderna, en contrast al costat, amb favela, una favela brasilera, o sigui, blocs de ciment que s'alcen cap al cel fins a 10 plantes, potser, un laberint com una presó a cel obert ben bé, que genera un contrast brutal, no? I allà això es va crear quan va, amb la creació de l'Estat d'Israel el 48, hi ha una primera onada de palestins que fugen de la neteja ètnica per part de l'exèrcit i estava dissenyat per el Comitè Internacional de Creu Roja per acollir uns 3.000 palestins només, però ara hi ha gairebé 40.000 persones, meitat palestins, que és el gruix, però ho era fins que va començar la guerra de Síria i comencen a arribar també els refugiats d'un altre conflicte, el sirià, que també van cap a Xatila, i després doncs petites comunitats d'asiàtics o africans que aquí la capital Beirut expulsa i no poden pagar els preus que els demanen, no? Per tant, és un quilòmetre quadrat. Un quilòmetre quadrat, imagineu-vos la densitat de població per acollir gairebé 40.000 habitants.
No? Tenen llibertat de moviment? Poden desplaçar-se fins a Beirut? O hi ha alguna manera, fins i tot, que puguem identificar que allò és un camp perquè ens entenguem o no?
Físicament es veu clarament quan tu, tot i que està enganxat amb la ciutat de Beirut, en forma part, quan vas aproximant-te metre a metre, veus com la construcció va canviant, no? I una de les coses que més em va sorprendre justament és la que preguntes, perquè gran part dels camps en aquest país, n'hi ha una dotzena pels palestins, tenen molts punts de control d'entrada i sortida, hi ha com un checkpoints, i aquí, no, sorprenentment, no, hi ha com els caritos que hi havien hagut, sobretot en els primers moments de més tensió entre dins i fora del camp, però ara estan buits aquestes habitacionetes de control, i, per tant, clar, a mi el que em ressonava era, a veure, si aquí hi ha gairebé 40.000 persones com assetjades aquí dins, no?, amb un camp que per mi, quan hi vaig posar el primer peu, vaig pensar que era el pitjor camp de refugiats del món que havia vist, però encara em quedaven 6 anys per davant per voltar per l'Orient Mitjà, i un cop vaig acabar la meva aventura vaig seguir pensant que allò era el pitjor lloc per viure del món, per tant, imagineu-vos la duresa. Doncs vaig pensar, per què no escapen, no? Si no hi ha control d'entrada i sortida, què hi fan aquí aquesta gent amuntegades, apilades literalment? Clar, ho entens, allò és el camp de Xatila, però també li diuen la petita Palestina, i el que hi passa és que quan les persones que l'integren surten, doncs a vegades estan pitjor que dins, perquè són perseguides, discriminades, assetjades, part de la societat, no tot és molt racista, perquè l'Estat així ho incentiva, no els vol allà, per tant el discurs de l'odi que transmet els libanesos és molt potent i a vegades cala, i llavors són gent que no hi tenen... et diuen res a fer fora del camp, perquè el que es poden trobar és que els detinguin, els deportin, els empresonin o coses pitjors, no? Llavors, naturalment, de forma orgànica, estan millor dins que fora, perquè al final aquell camp és el seu món, en el que els molts hi han nascut i no en surten i en sortiran mai, no?
D'acord. És a dir, aquí ara la Gilla ens ha comentat una cosa que clar, aquí vist des de la distància costa d'entendre, però entenem que els libanesos amb els palestins no es veuen gaire bé.
No, tot i que és fàcil dir que són racistes i seria injust perquè no tots. Hem de recordar que quan va haver-hi la fugida massiva de sirians el 2011, que tots recordem, quan va començar la guerra, un de cada quatre sirians, la majoria, un milió i mig de sirians van arribar al Líban, de manera, perdona, que un de cada quatre ciutadans al Líban era refugiat. Llavors, és un país molt, molt petit, és poc més d'un terç de Catalunya, i van rebre una arribada brutal de persones de fora que el sistema no ho podia mantenir. Però aquí hi ha la diferència. En comptes de tenir un govern que intentés explicar com funcionaria allò i reforçar els serveis públics, és veritat que el libanès és molt pobre, per tant va ploure sobre mullat, el que va fer aquell govern és criminalitzar i donar la culpa a tots els refugiats del que estava passant en aquell país, que és que tot estava molt tensionant. No? Llavors, doncs molta gent que no tenia la mirada crítica, el que van fer és dir, aquesta gent els hem de fer fora, els refugiats, perquè ens estan portant la misèria al país, quan la misèria està provocada sobretot per la corrupció de les seves elites polítiques i no pas per l'arribada de persones refugiades. No?
I quina perspectiva de futur pot tenir aquesta gent? O quina perspectiva de futur tenen ells? Clar, en aquest, tal i com ens estaves pintant, ara mateix és que fa difícil d'entendre que això no acabi esclatant.
Clar, el problema, sobretot en la part dels palestins, és que ara per ara no tenen on tornar, tal com està justament ara el panorama, no? Llavors, no tenen on tornar i no tenen on anar tampoc dins del Líban, que no sigui els seus propis camps de refugiats, perquè, com us deia, el govern, en aquesta intenció de desactivar-los en tot tipus de presència fora d'aquests camps, doncs el que fa és vetar-los en una gairebé setantena de feines que no poden fer només pel fet de ser palestí. Un palestí al Líban no podrà ser mai professor al país, no podrà ser metge, no podrà ser advocat ni jutge, per molt que estudiï, perquè no volen, diguéssim, que gent palestina ocupi aquests càrrecs que ells creuen que té poder i influència sobre el país. No? Llavors, estan limitats en qüestió laboral, però també en qüestió, i això els talla molt, no poden comprar finques ni cases, per tant no poden establir els seus propis negocis i créixer. Hi ha una manera de capar-los sistemàticament perquè aquelles persones refugiades mai puguin aspirar a cap tipus de canvi important, no? Malgrat tot, aquest panorama doncs, dur que us estic pintant, el palestí té una resistència, una resiliència brutal, i és el que ells sempre et diuen, no? No tenim justícia, però tenim memòria, i no deixen de lluitar, primer perquè no es perdi el llegat cultural d'on venen, perquè, com et dic, molts nens i nenes han nascut al camp i també no tan nens, no han anat mai a la seva Palestina, però la porten dins i hi ha una cadena de transmissió cultural molt potent que fan que aquella Palestina, aquella petita Palestina que està plantada a diferents llocs del Líban, doncs continuï ben viva, no?
Tu, Txell, vas estar allà, has dit 6 anys, oi?
Sí, gairebé 6 anys.
Gairebé 6 anys. Clar, vas viure parts d'aquest conflicte, evidentment, però aquesta, diguem, la part actual del conflicte, que és tota la qüestió de Gaza, ja no l'has viscuda, tot i que entenc que deus mantenir els contactes amb gent d'allà que et deuen explicar com va.
Sí, ha estat com dur, bé, dur com tothom que estem veient aquesta aberració, no? Aquesta sí. Deshumanització d'una part de la població, crec, com mai, amb aquest conflicte. Penso que s'han passat tot de línies vermelles que mai hauríem ni imaginat i que marcarà un abans i un després, o espero que tots hauríem de fer una reflexió del que hem permès, hem tolerat, hem normalitzat tots, també com a societat. Però, clar, et toca i et persiga el cor, especialment perquè a Gaza hi havíem anat a diferents cops i ja pensaves que allò era duríssim, no? Les circumstàncies en què vivien. Nosaltres havíem anat quan hi havia els tirotejos per part d'Israel contra gent que estava a la tanca i que mataven palestins a tort i a dret, no? Sense cap tipus de mirament, doncs allò et feia escamar, no? I me'n recordo que vam anar a fer un reportatge una vegada que en deien la franja amputada, no? La Gaza amputada, perquè la major part de gent jove de determinats llocs fronterers patien algun tipus d'amputació perquè l'exèrcit israelià voluntàriament, ens explicava gent que en sabia, psiquiatres, directors d'hospitals de la zona, doncs anaven a disparar els palestins a les cames o als braços, no per matar-los, perquè això facilitava que la família en qüestió continués la vida com si res, sinó que preferien ferir-lo de manera que aquella persona fos amputada i desactivar aquella família completament, no? Perquè aquella família quedava totalment al cuidat de la persona que tenien dependent tota la vida i era una resistència menys. Per tant, preferien ferir de forma cruel, amputant, que matar perquè d'una mort se'n recuperaven, d'un ferit de per vida, no. Llavors, això era molt, molt dur de veure. Amb tot mantenien doncs, la resistència, però ara veure això és duríssim, no? I sí que et fa pensar en molts casos doncs, a dones valentes. Hi ha la Masha Masharawi, una donassa molt valenta que va començar una aventura de crear petites caixes d'energia solar per substituir els generadors que poca gent, les més riques, només podien pagar. I clar, una dona enginyera palestina enmig de Gaza amb Hamas governant, doncs era una heroïcitat, no? I, per exemple, aquesta noia, doncs, teníem el WhatsApp, li hem enviat alguns missatges, en el meu cas mai ha arribat, el tic blau no s'ha fet i sempre et pregunta si continua bé, si continua viva, com estarà ella, la família, la gent també, traductors, fixers que ens van ajudar, la gent que vas entrevistar, no? Et preguntes com estarà. No?
Clar, perquè m'imagino que a partir de les imatges que ens arriben des d'allà de l'actual conflicte, deus reconèixer físicament indrets, que tu hi has estat i que dius, ostres, això està així ara?
Sí, sí, del tot, perquè a Gaza és molt petitó, vull dir que de seguida ho tenies fet, no? Llavors, quan veus aquests solars, no?, que són com pàrquings plens de runa, penses, ostres, per aquí vaig passar, o aquesta zona vam entrevistar aquesta família o aquesta altra, i ara en una societat com molt, molt castigada, no?, que no pots arribar a imaginar el dolor que estan carregant en aquests moments, no? És sí, fer aquesta connexió, sobretot pels que hem estat a Gaza en algun moment, és duríssima perquè era, malgrat una societat aïllada, tancada, no?, empresonada amb un setge des del 2007 que estan patint, doncs era una societat que intentava tirar endavant, no? Hi havia una vida allà dins i ara veus que tot això s'ha acabat, no?
En els dos llibres, però, i en aquest segon també especialment, t'has fixat en el paper de la dona i en aquest segon de les nenes especialment. Anava a dir, el fet de ser dona en aquest món, que ja veiem que és un món de refugiats, món d'expatriats, món de, per tant, víctimes d'un conflicte que no han provocat, el fet de ser dona és un doble càstig, és un doble perill, és una doble pena?
Sí, la dona en aquest tipus d'escenaris, no, és la que sempre rep més fort, no? La condició de dona, malauradament, doncs la fa la més dèbil a priori, tot i que, per la meva sorpresa també, quan vaig començar a escoltar casos, també una supervivent, no? A mi em va impactar molt veure això, com sempre les havia vist segurament des d'aquí més com a víctimes, i un cop vas allà et genera un sotrac, no? Em vaig acostar a les dones perquè jo no sabia que existia aquest tipus de supervivent, que ningú m'havia explicat. De fet, ho dic sempre, no? La meva aproximació al feminisme de forma més fervorosa la faig quan vaig a Orient Mitjà com a corresponsal, perquè jo aquí, malauradament, el masclisme, quan jo era adolescent, es va encarregar de fer-me com creure que no calia ser feminista perquè no passava res tan greu per ser-ho. A diferència d'ara, quan jo era més jove, no debatíem sobre feminisme, no? I passaven moltes coses, però el masclisme va fer bé la seva feina, malauradament, i jo no em vaig enganxar al feminisme quan era jove. Però quan vaig anar a Orient Mitjà, clar, vaig arribar allà i vaig veure que hi havia unes dones que a mi en zones no se m'havien explicat mai, no? I per mi va ser un xoc, vaig dir, però per què jo no conec aquest tipus de casos, aquest tipus de grups, aquest tipus de lluites? Doncs segurament perquè el que jo consumia com a periodisme més de conflicte, si es pot dir així, eren homes explicant històries d'homes per a homes, no? I amb l'home al centre, per tant, allò quedava invisibilitzat. O sigui, la meitat de la població de la zona que jo cobria, jo només l'havia vist com la dona que li posa el té al seu marit o li fa les cures, que és igual de feminisme també la intendència i l'assistència a la família, evident, però dones en primera línia a mi no me les havien ensenyat o en aquest nivell de lluita, no? Llavors, per mi veure que eren que dona al món àrab no n'hi havia una, que n'hi havia moltes, que no era una dona sempre velada, que a vegades sí, a vegades no, que no era una dona sempre analfabeta, a vegades sí, però moltíssimes no, que no era ni molt menys sotmesa en la majoria de casos, o no volia ser-ho i lluitava per deixar-ho de ser, a mi em va esclatar el cap. I llavors vaig dir, si jo estic com sorpresa i impactada per això, estic segur que a molta població, doncs jo sóc, li passarà el mateix, no? I la idea era transmetre aquesta realitat, no?
Clar, en aquest conflicte com en tants d'altres, al final doncs tots acabem en el tòpic, entenc, és a dir, veiem el món àrab i el paper de la dona en el món àrab d'una determinada manera, que en part doncs probablement sí que respon a la realitat, però és fàcil que quan vagis allà doncs et trobis amb una realitat una mica diferent de, diguem, d'aquest tòpic que és fàcil d'exportar i que és el que comentava la Txell, no? La dona velada.
Sí, 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 però això també, jo crec, i jo ho he fet per la part que em toca, no? Entonar un mea culpa també als mitjans de comunicació. A vegades parlem de determinades zones del món i el món àrab és un exemple i sobretot Iraq, Síria, llocs on hi ha hagut guerres molt llargues, no? Israel, Palestina, exemplifiquem o parlem, posem el focus allà quan hi ha una guerra, una crisi, i també és veritat que molts refugiats obeeixen doncs, a una determinada classe social, que també econòmica, que es deriva en un tipus de persones i fem d'aquell tipus el tot, no? On no ens parem a parlar amb persones refugiades, que també n'hi ha de tot tipus. Hi ha gent que pot ser, entre advocats a vegades trobes, entre refugiats, advocats, professors, però sembla que no ho veiem com un tot. No, no ens parem a parlar de forma individual de que hi ha persones allà darrere que no... No són refugiats, són persones, sempre ho subratllo, i darrere d'elles hi ha realitats que no coneixem, i llavors quan comences a parlar i veus que són gent com tu, moltes, és com, bueno, que veus que l'error que cometem de parlar de, del col·lectiu, en general, doncs, acaba generant unes imatges en l'oient, en l'espectador o en l'actor, que són molt... Bueno, diverseixen molt del que és la realitat, no?
Uh-huh. Precisament en aquest Aliades expliques una cosa que fins i tot pot cridar molt l'atenció. Expliques un equip de bàsquet.
Sí, un equip de bàsquet que podria semblar, doncs, molta gent diria un equip de bàsquet.
per això.
Bàsquet. Clar, un equip de bàsquet passa a ser un petit miracle quan és un equip de bàsquet de nenes, i és un equip de bàsquet de nenes que també diria, bueno, doncs si en tenim aquí Sitges, en tenim d'equips de bàsquet de nenes. Sí, però és que clar, aquest surt d'un equip, d'un camp de refugiats on un dels xocs quan hi arribes és que pràcticament les dones no estan als carrers, perquè una dona no pot xafar al carrer d'aquest camp de Xatila si d'alguna manera el seu marit no li dona permís, no? I li dona permís per ben poques coses, per anar a comprar, per anar a acompanyar els petits a l'escola en els casos que hi van, que tampoc són molts, o per anar a un encàrrec o una gestió familiar, no? Si no és per això, la dona que està a Xatila no xafa els carrers del camp, vull dir, no hi pot estar badant com fan els homes, els nois i els nens, que tu vas per allà i veus doncs, els carrers plens com un formiguer, però allà de seguida penses on són les dones, que es diria, no hi són, i si són, estan corrent per aquells carrerons determinades a arribar a algun lloc. Llavors, en un camp on no xafen el carrer les dones, imagina't un equip de bàsquet de nenes, perquè les dones en teoria han d'estar dins de casa fent les tasques domèstiques, atenent els petits de la família i poca cosa més. Llavors, no està ben vist que nenes juguen a bàsquet, de fet, està gairebé prohibit. Quan aquest equip neix, el que passarà és això, que les nenes comencen a sortir per anar a entrenar i les persegueixen, les escupen, les intimiden, volen pagar, les insulten, perquè part de la comunitat no entén que una nena pugui anar botant una pilota pels aquells carrerons de terra, ni vestida amb xandall, ni molt menys, no? I això ja em va explotar el cap, de dir, el primer equip de bàsquet de nenes, no de Xatila ni de Beirut, va ser el primer fa 10 anys del Líban, neix a un lloc com és Xatila, que és un lloc masclista, molt masclista, no perquè siguin més mala gent, sinó perquè són gent que no tenen en general una formació i, per tant, quan volen manipular-los ho fan de forma més fàcil, no? I aquesta xacra s'extén i allà neix doncs, un equip de nenes, no? I el segon factor, un, que són nenes jugant a un lloc on aquest rol és gairebé impossible, i dos, que això neix de la voluntat d'un home com a agent de canvi, no? Un altre dels prejudicis. Tots els homes del món àrab, musulmans, són masclistes, bla, bla, bla. Això que en molts caps està accés, està com, bueno, està implantat, doncs de cop no és així. Vull dir, hi ha molts homes al món àrab que són agents de canvi i en aquest cas és un pare que per salvar la seva filla de totes les violències estructurals que hi ha en aquest camp, no? Des de nenes a qui casen amb 10, 12 anys que s'embarassen i tenen un fill, si és que no moren en el procés, als 12 o 13, o nenes que entren al món de les drogues perquè és tan dur viure que prefereixen estar enganxades a qualsevol substància que viure el dia a dia, o que deixen l'escola perquè no els interessa o no els hi porten. Llavors aquest home, el Majdi, pare d'una nena, el que fa és dir, potser l'esport salvarà la meva filla de totes aquestes violències. I el que fa és muntar un equip de bàsquet amb la seva filla, les millors amigues de la seva filla, però primer, ja ho llegireu al llibre, ha de convèncer tot l'exèrcit de pares, que clar, quan el Majdi els hi proposa això, es pensen que han embogit i el volen gairebé liquidar, saps?
Ja, entenc, és a dir que al final, clar, el que comentava la Txell, la gent de canvi ha d'existir, però clar, aquesta gent de canvi ha de lluitar també, perquè...
Sí, home, exacte. En Maggi, primer, l'amenacen de mort a ell, a la seva família i a tots plegats, no? El fet de que vulgui... És una petita gran revolució dins d'aquell camp que un home... vagi casa per casa com un venedor a porta freda, allò toc, toc, vinc a convèncer-te de que em deixis la teva filla per entrenar un cop a la setmana. Clar, els pares de família embogeixen una mica, no?, que el seu amic de camp, i és un líder perquè ja entrenava un equip de futbol, amb els nanos, volgués replicar això amb nenes i bàsquet. Per tant, ha de fer una gran feina de convenciment de pares i quan fa això i pensa que ja ha passat el més difícil, no, llavors part de la comunitat se li posa en contra i no per aquí. Vull dir, l'home quan ja té el bàsquet normalitzat i alguns pares comencen a canviar, perquè el millor no és que només canvien les nenes, sinó que els pares evolucionen amb les nenes, i allò que veien prohibitiu, pecat al principi, veuen el valor de transformació que té en tota la societat ara mateix. Però quan això ja està normalitzat, el maig hi arriba, llavors comença a posar sacs de boxa a les cantonades de l'edifici on està aquest grup, no? De manera que els pares diuen, ara boxa, però les meves nenes boxa, però per què? O autodefensa. Doncs ell diu, no, per autodefensar-se de les violències que hi ha dins del mateix camp i dins de les mateixes cases on hi ha les mateixes famílies, no? Per tant, el que fa el maig és sempre anar un pas per endavant per tal d'empoderar aquestes noies. I el més important és, no és esport. El maig hi fa una cosa que és crucial, no? Que per entrenar i jugar, la condició és que les nenes han d'anar a l'escola a provar i no fer campanes. Mm. Si no fan això, no poden jugar. Per tant, moltes nenes que havien descuidat l'escola, l'estudi, el que fan és tornar-hi, no per ganes, sinó perquè el que volen és jugar i entrenar. I llavors acaben traient-se cursos que d'una altra manera no haurien aprovat. No?
I per què triar el bàsquet i no el futbol?
Doncs això ho explica ell clarament, diu, és que si hi ha el que
no sé si estic, no sé si, Txell, t'estic fent fer spoilers, perquè al final tot això és part del llibre, oi?
No, però sempre ho dic, hi ha moltes més coses al llibre que no explico i no em fa res parlar-ho, però clar, es cull el bàsquet perquè d'alguna manera ell diu el futbol és un esport que la majoria de pares i mares reconeixen moltíssim i que identifiquen amb l'home. I el bàsquet a la regió, al Líban, és molt menys conegut i sap que té una via com a través de que molta gent no ho coneix moltíssim o no ho coneix tant, doncs creu que bueno, ja que està fent el salt mortal de proposar un esport per nenes que no sigui el futbol, que tothom al mateix camp, perquè hi ha equips de nens, identifiquen amb algo masculí, no?
D'acord.
I per això aquí hi entra de forma més fàcil.
I amb qui juguen aquestes nenes?
Clar, primer, bé, juguen entre elles. De fet, una de les coses que per mi va ser un descobriment i que em va impactar i em va emocionar moltíssim, vull dir que se'm queien les llàgrimes, és, clar, aquest equip fa 10 anys que funciona ara i, per tant, el més bonic és que integrants de l'equip original ara ja entrenen les petites generacions de 6, 7, 8, 9 anys que comencen a entrenar. Però moltes d'aquestes nenes, i jo vaig poder presenciar un dels primers entrenaments d'aquest equip de les petites, no han jugat mai. O sigui, primer, la primera bestialitat que passa en un camp d'aquests és que la nena a vegades està tan obligada a estar dins de les quatre parets de casa que si no és per una iniciativa d'aquest tipus no saben què jugar. Llavors, veure tot de nenes apinyades a una cinquena planta d'un edifici de ciment, que sembla això una favela brasileña, convertit en un intent de pista de bàsquet on una persona les incentivi amb una pilota i elles comencin a saltar, a cridar, a fer la croqueta per terra, a estirar-se els cabells, a jugar, perquè no saben què jugar. I per tant es descobreixen aquelles nenes com bestioletes felices jugant elles i amb col·lectiu. O sigui, es redescobreixen amb una cosa que tothom donem per fet, que és jugar. Tots ho hem fet al carrer quan eren petits, però elles no ho han fet mai. Per tant, primer, descobreixen que es pot jugar, després que es pot jugar entre elles i que és algo que no han fet, i després un cop comencen a jugar a bàsquet no poden fer cap tipus de partit oficial. Tot és amistós perquè elles com a persones noies refugiades no estan legalitzades allà. Per tant, cap equip oficial de cap lliga o de cap escola o de cap centre pot fer un partit oficial. El que fan són amistosos, de manera que tenen molt reduït també l'espectre on poder jugar entre elles. No?
D'acord, és a dir, que és el que ens imaginàvem, que al final has fet un equip de bàsquet, però no tens rivals.
Exacte, no, els has de buscar entre altres camps de persones refugiades, que n'hi ha molts al Líban disseminats, i després doncs escoles libaneses o altres llocs on et conviden, vas com a convidat, però mai com de tu a tu, diguéssim, no? I, per exemple, els equips oficials tenen com una proporció molt petita de persones refugiades que poden integrar aquell equip libanès. Em sembla que en el cas de futbol, doncs si són 11, poden haver-hi només un o dos jugadors palestins. Llavors, clar, això redueix molt la possibilitat que gent que en sap moltíssim puguin arribar a equips a un nivell important. No?
Va tenir problemes per aconseguir les cistelles i anava a dir el mínim que es necessita per poder jugar a bàsquet?
Clar, ho va fer molt a poc, però clar, era impactant, no? Perquè el primer dia que el Maxi em va convidar i em va dir portaré a veure el camp, i jo pensava que home, s'està equivocant, perquè anàvem allò entrant en un laberint cada cop més estret de cases que no hi entra ni el raig del sol allà al mig, vull dir que és molt, molt petitó, i pensar, aquí un equip, aquí una pista de bàsquet no pot existir. I dic, o no ens hem entès, amb l'idioma està passant alguna cosa. I llavors vam començar a pujar tot d'escalinates amunt d'un bloc i vaig dir, no està clar que no ens hem entès i devem anar a fer un test. Però clar, va obrir la porta d'una cinquena planta i hi havia un pis nostre sense res de mobles i era un intent de pista de bàsquet. I llavors hi havia cistelles molt, molt rudimentàries penjades en columnes, per exemple, que clar, el taulell aquell de fusta per fer punteria ni hi és ni se l'espera. Pintat a terra, tot a terra esclofollat, pintat amb una pintura plàstica, el que més fàcil era relliscar les pilotes, i n'hi havia cinc, totes desinflades o inflades, podríem dir, diferent. No hi havia xarxa, hi havia aros, només cercles, era tot molt precari, però per ells suficient per engegar aquell projecte, no? Després és veritat que com que ha tingut molt ressò aquesta iniciativa, doncs han anat rebent material de suport de diferents parts del món, i ara doncs ja tenen una pista molt, molt digna, una cinquena planta encara, i una altra on els suburbis, doncs ja una mica més acceptats, els deixen una pista o a vegades mitja, perquè van començar a anar fora als suburbis a uns complexes on hi ha tot de pistes de bàsquet, i pel fet de ser nenes els hi deixaven, en el millor dels casos i dies, mitja pista perquè deien que ja en tenien prou. Per tant, havien de fer un partit amb mitja pista de bàsquet, perquè com que eren nenes es veu que no se'n mereixien més, no?
La Txell va rebre aquest any el Premi Nacional de Periodisme. El periodisme es basa bàsicament en explicar històries. És més fàcil fer entendre el que s'està vivint a través de petites històries com aquesta que a través del relat de les negociacions i del debat?
Jo crec que tot és necessari. Però és veritat que a vegades amb el relat més de negociacions i això... falla el que per mi és més important, si no ho sabem explicar bé, i a vegades és molt complex, ho reconec, l'empatia. No? Jo intento explicar les coses de la manera que a mi m'han atret, i és veritat que jo a vegades, escoltant com m'expliquen les negociacions d'un determinat conflicte o l'anàlisi geopolític d'una guerra, he fet zàping, perquè no ho he entès o perquè m'han avorrit i no he arribat a empatitzar o voler saber més d'aquell col·lectiu de persones del que m'estan parlant. No? Llavors, jo crec que en un moment que estem tan deshumanitzats, no?, o tan anestesiats, o que veiem coses tan cruentes per la tele, si no ens esforcem a explicar-ho més enllà de bons i dolents, o d'imatges de morts, ferits, de comptar números, xifres, de qui guanya, de qui perd, doncs jo crec que no ens en sortirem a que la gent es quedi una mica enganxada a una història. No? I per mi, posar cares, noms i cognoms a cada una de les persones d'aquest col·lectiu, doncs si expliques que és el Hamed i què li ha passat, o que és la Naja i què li passa a aquella nena, doncs crec que tens més opcions a que la gent pari un moment a dir, ostres, podria ser la meva filla o la meva germana o el meu pare o la meva mare, sense caure, que crec que és el risc de fer aquest tipus d'història, en la història d'una persona només. O sigui, no es pot explicar una guerra, una postguerra, un èxode, un exili a través d'una persona, i si ho fas es té molt curosa per posar-hi un context, no?, de gent experta o acadèmica, o tu posar la part del relat de que coixeix aquella història personal, perquè allò és només una història personal i no pot ser d'allò el tot. Però llavors, si ho intentes complementar, jo crec que arriba molt més, perquè al final, si ens parem a pensar a què ens enganxem a la tele, o a la ràdio, o als llibres, és a històries humanes, no? Jo crec que ens hem perdut una mica en el periodisme i hem de tornar a l'essència i buscar les petites, grans històries, perquè al final el que ens mou, el que ens fa posar la pell de gallina, el que ens emociona, és històries humanes. Ara, hem de complementar-les perquè puguem fer entendre els contextos, no?
Ara et faré la pregunta tòpica. Quan estàs sobre el terreny i vius i veus patir, diguem, els objectes d'aquestes històries, que són persones, que no són objectes, que són persones, no corres el risc de prendre massa partit?
Sí, el que passa que jo no em renego de prendre partit. O sigui, crec que hi ha moments per tot, en el sentit de... per mi el periodisme, sempre ho dic, no pot ser objectiu, perquè l'objectivitat no existeix, tots som subjectes, com dèiem, i per tant subjectius en una part, i el que podem tendir és a fer un periodisme honest, no? Que sigui el més objectiu possible dins... sabent que som subjectius i que depèn d'on hem nascut, com hem crescut, la nostra condició social, política, econòmica, pensem de determinada manera, no? Llavors, jo crec que s'ha de ser honest i saber la teva veritat. Llavors, primer això. Segon, la gent et diu, no, has de ser un periodisme com distant, fred, no? Aquest manual a vegades que ens han venut del periodisme, doncs no m'impaguen per aproximar-me. No? Jo quan vaig a aquests llocs, el que vull és estar el més a prop d'aquella persona i que m'expliqui tot allò que li pugui treure en el bon sentit de cor a cor, no? De connectar. I després jo ja, quan elabori i treballi amb aquella informació que m'ha confiat, ja miraré on potser hi ha massa emoció i allò doncs no es correspon, o ja farem una tria, no? Però el no implicar-se, bé, hi ha gent que li deu funcionar i jo respecto totes les maneres de treballar, però a mi m'agrada, com vaig a un lloc, implicar-me i intentar estar el més a prop de la gent possible, no?
Uh-huh. Ara la Txell està aquí, oi?
Ara estic aquí.
Estàs aquí treballant. Tens ganes de tornar a fora?
Bé, de fet, sí, estic aquí, però estic treballant en un projecte que em fa molta il·lusió des de fa mig any, uh-huh. Ara crec que en tenim per mig any més, que em fa anar fora. De fet, ara estem a punt d'anar al Líban aquest mes vinent, a Afganistan a l'octubre, i així seguiríem amb diferents països, perquè estem fent una sèrie documental de feminismes al món, i per tant continuo anant amunt i avall, molt fent el que m'agrada, que és buscar històries de dones que ens ensenyin una altra manera de ser dona de la que tenim al cap sovint, en països determinats, uh-huh. I aquesta voluntat d'això, de conèixer i de donar a conèixer, doncs, de fer d'altaveu, que dic jo, d'aquestes donasses, doncs de moment continua en marxa.
De tota manera, sempre que per la banda d'Orient Mitjà, pel que estic veient.
Bé, no, mira, tampoc en aquest cas, aquesta sèrie documental és una mica més oberta i ara vam venir de Guatemala i
del
Salvador, també. Uh-huh. És més enfoc mundial, però sí, t'he de dir que si fèiem 6 capítols em deien, Txell, pots obrir una mica el focus? Perquè jo me n'anava sense voler una part del mapa, no? I em deien, que hi ha molt més món. I jo, ja, però és que aquestes històries són boníssimes. Sí, t'he de reconèixer, Joan, que tinc una... Bé, que és el que té aquesta regió, l'Orient Mitjà, no? que és com una droga, al final, i t'atrapa, i no en pots sortir, vull dir que acabes sempre posant la mirada cap allà.
Aquí, això és el que et volia preguntar. Quan vas anar allà per tria pròpia, o vas anar allà perquè, bé, va sortir la possibilitat i vas voler experimentar? És a dir, com va anar aquest inici de la relació de la Txell amb aquesta zona geogràfica?
Ara quedaria molt bé dient que jo havia volgut ser corresponsal a l'Orient Mitjà o periodista de guerra, com me l'anomenem, uh-huh. Tota la vida, des que era petita, i no és gens així. Jo crec que fins i tot la descoberta de la ràdio, Ràdio Mediona, Ràdio Vilafranca, va ser a través d'amics com un divertimento, uh-huh. I després això em va portar a treballar a Catalunya Ràdio i la inquietud em va portar, quan ja estava a Barcelona, va haver-hi una plaça a Madrid per la que vaig presentar-me i la vaig guanyar, i vaig anar a Madrid en teoria 2 anys, em vaig estar 10, havia dit que mai faria economia, però m'hi van posar i ho vaig trobar fascinant. Vaig estar 10 anys cobrint la crisi financera del 2007 al 2017 i allò em va apassionar, però va haver-hi un moment que em va cansar perquè ja era com, per mi era com molt cíclic, no avorrit, però cíclic. Uh-huh. I vaig dir, necessito fer un canvi vital, i a través del canvi vital va obrir-se una plaça a Beirut, a Orient Mitjà, com a corresponsal, i simplement de la zona n'havia llegit a nivell d'afició meva, perquè viatgera sempre ho he estat, però si a mi em diuen de petita que acabaràs sent corresponsal a Orient Mitjà i t'interessant aquest tipus de temes, t'hauria dit que ni de broma. Però crec que m'ha mogut més no el que vull ser o el que volia ser, sinó el que sentia a cada moment de la meva vida, més a nivell vital que laboral. No? Jo crec que la inquietud vital m'ha portat a fer el que laboralment he acabat fent, i això per mi ha estat molt divertit, perquè uh-huh. Ha estat una descoberta no traçada, sinó que de cop em vaig enamorar de les dones de la meva zona i em van sacsejar, i ja no he pogut deixar d'anar cap allà. No? I això ho trobo com molt orgànic, i crec que és un regal que m'ha fet la vida al final. No?
Val. Una més, Txell. Vas anar, com has comentat, a Beirut. Creus que si haguessis anat a Tel Aviv o a Jerusalem a fer la corresponsalia, haguessis vist el món diferent?
Sí, aquesta pregunta, mira, me l'he fet molts cops pel que deia dels regals aquests de vida. Jo vaig estar a punt d'anar, canviant molt, vaig a la teva pregunta, però, per exemple, vaig estar a punt d'anar a Brussel·les de corresponsal, però al final, per un seguit de situacions, just abans d'anar a Beirut, a seguir fent economia, però a Brussel·les, I ara dono gràcies perquè, tot i que m'hauria passat segur molt bé, perquè és una qüestió més d'actitud, a vegades penso, no seria la Txell que sóc segurament si hagués anat a Brussel·les, seria una altra. Vull dir, simplement aquesta no sabria que existeix, però penso, quina sort que vas anar a Beirut. I un cop ja no era a Brussel·les, era a Beirut, i he pensat a vegades, dic, que bé que no va ser Jerusalem o Tel Aviv, que segur que hauria estat també molt bé, però allà va fer una aposta la Corporació Catalana que era arriscada, perquè sempre aquest canal, tant de ràdio com televisió, havia tingut els corresponsals a Israel.
Uh-huh.
I després de tants anys d'explicar Orient Mitjà des d'Israel, vam pensar, i jo crec que encertadament, que estava bé obrir temporalment a Israel. Tots sabíem que hi acabaríem tornant, i malauradament ara sort que hi som, no? Uh-huh. Però temporalment vam creure que estava molt bé obrir una altra finestra de la zona des d'on explicar aquella regió. I en aquell moment en què hi havia estat islàmic, Iraq, Síria, molt convuls, clar, nosaltres estàvem al costat, o sigui, estàvem explicant el món àrab des del món àrab, no des d'Israel. I per mi això va ser com molt, molt poderós, i crec que Beirut al final em va construir, no? Vull dir que el Líban és un lloc únic i irrepetible, i no el canviaria per res ara mateix en aquella aventura, no?
Vas conèixer el Tomàs Alcoverro?
Home, abans d'anar de corresponsal ja vaig anar-lo a buscar aquí a la casa que té Balmes, perquè em donés quatre directrius, i, uh-huh, i ara és el meu pare laboral, diguéssim, d'aquesta fase, no? Ens estimem molt, el respecto i l'admiro moltíssim, i només saber que m'havien donat la plaça en aquest concurs a oposicions que fem, doncs vaig anar a casa d'ell, em va acollir, em va explicar els tres mínims que havia de saber abans d'anar allà, que va ser molt graciós, perquè em va dir, hi ha tres coses, i el primer dia que vaig posar el peu a Beirut ja em va venir a buscar, i era un diumenge, em va portar, em va dir, has de saber l'hospital que tens al costat de casa, al barri de Hamra, que és on viu ell i on va convèncer perquè n'és, l'hospital, per si t'agafa un mal de panxa, el tens aquí. Després em va dir, aquí una copisteria, perquè s'ha de saber on et pots fer fotocòpies i coses, i tot aquí al costat. I després, molt graciós, dic, bueno, i el tercer lloc, llavors em va portar Chino Chano, i diu, i aquest és l'important, el més important, i dic, a veure, i era una licoreria del barri àrab, i em va dir, bueno, amb aquest tipus de feina que tindràs, molts dies hauràs de venir a comprar aquí, i està bé que ho tinguis localitzat. I a partir de llavors vam establir una relació preciosa, perquè és allà que el Tomàs fa d'anfitrió de tots els corresponsals catalans i espanyols que arribem allà, i és un gust, no? I després, doncs, cada setmana jo, si podíem, anava el diumenge a esmorzar amb ell a un bar que era molt nostre, i discutíem de tot, perquè veiem les coses afortunadament molt diferents, i ens enriquim, i ens vam cuidar molt durant la pandèmia. De fet, ens deien el Romeo i Julieta, perquè ell baixava, jo vivia en un bloc, i jo sortia al balcó, llavors ell em deixava tot de llibres i una ampolla de Prosecco, que sap que m'agradava molt, a baix, i quan ell havia marxat perquè no ens contagiéssim, jo baixava, ho agafava, i el mateix, jo m'anava davant del seu bloc d'apartament, li deixava tot de coses, creava Tomàs, i sortia al balcó, i llavors baixava, i mira, així ens cuidava mútuament.
Doncs, evidentment, la Tomàs Alcoverro, corresponsal històric de La Vanguardia, que sempre, des de Beirut, ha vist i ha explicat l'actualitat de l'Orient Mitjà. Per això ens cridava l'atenció aquesta estada a Beirut i no dintre de l'estat d'Israel, per explicar aquesta part de la història. Com dèiem, aquest proper dimecres a les 7 de la tarda, a la sala d'actes Jofre Vilà del Prado, la presentació d'aquest llibre, Aliades, les nenes de Xatila desafien les regles del joc. Les regles del joc, aquest joc imposat per una societat que ja les aclapara, però que a més és una societat hostatge del fet de viure com a refugiats dintre d'un país que tampoc les estima. I bé, tot plegat, històries que en el fons ens acaben d'explicar la història. Txell Feixas, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Gràcies, Joan, és un regal. De fet, em reconecta molt amb tota la meva experiència a Ràdio Vilafranca, amb tota la gent i família que tinc aquí de la ràdio, i és un regal també venir aquí a Sitges, al casino, perquè ja hi volíem venir amb Dones Valentes, després es van complicar les coses, i ara al final venim a Aliades, i per mi és un honor formar part d'aquest programa d'un projecte tan potent com el que organitzen, no? Així que molt agraïda.
Doncs, repeteixo, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest projecte que també ens has explicat. Fins aviat, Txell.
Una abraçada.